quina és la història de l'entitat?
Doncs mira, la història de l'entitat va començar quan en Guillermo, que és la persona que tenim allà ara treballant, va fer un viatge i durant un estiu i va conèixer un mestre d'una comunitat rural, d'un batei. Llavors el va portar aquest mestre, el va portar allà i li va ensenyar l'altra República Dominicana.
L'altra part.
L'altra part de doncs allò que normalment no hi veus, no? Les comunitats rurals, la gent que treballa al camp, les seves situacions, com viuen, de què viuen, bueno, tot això. Llavors, parlant i aquest mestre veient que, bueno, que Guillermo, que és europeu, és blanquito, que poder té més possibilitats, coneix gent i pot treure recursos com per fer coses en allà, li va fer la demanda.
I el Guillermo és el vostre contacte allà, s'ha quedat allà?
Sí, ell va marxar just fa un mes i mig aproximadament.
I està temporalment?
De moment està durant un any.
I els projectes que desenvolupeu fins l'any passat vau fer uns campaments
d'estiu? Sí, mira, jo t'explico. Nosaltres vam començar fent un campament d'estiu. Per què? En primer lloc fèiem un campament a l'agost i era per estar a prop d'ells, conviure amb ells i veure les seves necessitats. Llavors, el campament era el mitjà per estar allà. Vale? Llavors, a més de ser un mitjà, el que fèiem també és proposar un estiu d'oci lúdic i educatiu, que també era una manera diferent de viure el temps lliure que normalment tenen ells, que és quan acaba l'escola. Vale? Llavors, això ho vam fer durant 3 anys. Per què hem decidit deixar de fer campaments? Doncs perquè nosaltres, en el moment que vèiem que ells començaven a tenir iniciativa i ells mateixos podien, mica en mica i poc a poc i dintre d'un procés i acompanyats, podien començar a fer algun tipus d'activitat o muntar alguna activitat per ells mateixos o per altres bateis, doncs vam decidir que el que és l'eina d'acampament com a mitjà per estar allà
s'havia
d'acabar. Ja no servia. Llavors ara el que fem és, estem allà intentant implantar un projecte de vacunacions per més o menys unes 25.000 persones, i és un projecte que a nivell pressupostari puja una mica més de lo que normalment ens gastaven fent un campament, però és més sostenible. Per què? Perquè estem allà tot l'any. A nosaltres fer un campament ens suposava una despesa de diners força gran, però només estàvem un mes allà. Llavors ara estem tot l'any i pugem una miqueta més de diners, però és molt més sostenible.
Perquè un dels objectius en la línia que has parlat ara dels campaments és que ells ensenyar a ells mateixos a poder organitzar campaments, a poder organitzar coses i poder-ne sortir de la situació que viuen allà.
Clar, la veritat és que sortir d'una situació de pobresa és força complicat, perquè no només està en el sortir, no només està el que tu puguis fer, sinó l'entorn, i això és complicat, això sí que és veritat. Però sí que és veritat que això els serveix una miqueta per veure que tu pots organitzar coses i arrel d'aquí pots canviar algunes coses. Si més no, la teva percepció i el teu sentit de jo puc fer coses si m'ho proposo i si tinc mitjans i si m'ajuden. Però això també depèn de tu, perquè tu pots buscar ajuda, pots parlar amb el veí, pots parlar amb l'altre, amb la teva família, amb els teus amics, i pots muntar coses.
Anem al terreny, César, explica'ns amb què viu una família allà, com viu una família o un nen, perquè entenem aquesta necessitat d'aquesta ajuda de 180 graus.
Mira, no, nosaltres amb la gent que hem conviscut majoritàriament és gent que viu al camp, és d'origen haitià, vale? Són haitians que han arribat a Dominicana per buscar-se un futur millor, i els homes normalment no, els homes treballen la canya de sucre, que és doncs plantar-la, cuidar-la i quan creix picar-la. I aquesta feina és una feina molt dura i no està gaire ben pagada.
I no són terrenys propis?
No, són terrenys d'una empresa privada. Llavors, ells estan contractats i ells, doncs, allà treballen i viuen allà.
I a banda d'això, com viuen? No, suposo que no tenen cap mena de luxe. Abans parlava la Sílvia a la introducció de la Casa de Campo, la coneguda Casa de Campo, que és un complex
Clar, Casa de Campo és un complex que està, per exemple, doncs a mitja hora del terreny on nosaltres estàvem allà a l'estiu. Llavors hi ha una diferència brutal i bestial. Nosaltres no hem trepitjat mai Casa de Campo. A més que res, és un terreny doncs també privat i tu per entrar doncs suposo que has de llogar un apartament, el que sigui. Bueno, nosaltres aquest tipus de turisme no el fèiem, no? Aquesta gent com viu? Doncs aquesta gent s'aixeca al dematí, molt d'hora, van a picar canya, estan tot el dia picant canya, tornen al migdia cap allà a les 12 per dinar, dinen el que poden o el que tenen, de vegades si no en tenen no en dinen, i tornen a la tarda a marxar a picar canya, i tornen ja cap allà, cap al vespre. Allà, nosaltres on estaven, la vida la marcava molt el sol, perquè era una comunitat rural, com moltes altres, n'hi havia que tenien, però n'hi havia que no tenien llum. Llavors, quan la llum marxa, què fa la gent? Marxa a dormir. Llavors, el ritme ho marcava el sol.
Abans m'estaves comentant fora de micro que un cop allà, vas allà, comences a veure problemàtiques i coses que pots fer, i que la llista es va fent interminable i que us heu d'anar... Quines coses, per exemple, teniu a la llista de deures, de coses pendents?
Bueno, nosaltres, com t'he comentat abans, com tu m'has dit, ja no fem campaments, però, per exemple, ajudem a la gent del batell on nosaltres estàvem, sobretot els adolescents, a intentar fer campaments per altres batells, per exemple. Vale. Estem també en projectes, volem tirar endavant projectes educatius. De quina mena? Volem donar suport, volem millorar o volem que es millori la situació de les escoles, perquè les escoles de les comunitats rurals, no totes les que nosaltres coneixem, però suposo que és una situació força general, tenen pocs mitjans, pocs recursos, tenen una ràtio d'alumnes molt gran per mestre, les instal·lacions, el que seria l'escola, l'estructura física, és molt deficitària, no tenen gaires llibres, no hi ha llum, quan plou has de tancar les finestres, llavors no entra la llum i fot una calor impressionant. A més, tot això has de sumar al tema dels mosquits. Clar, són tota una sèrie de coses que es van sumant i que fan que la feina, que una persona que pugui estar allà, fan que la feina sigui molt difícil, molt complicada.
Ara parlaves dels batells, ens pots explicar què és?
Doncs el batell és una comunitat rural, és un terreny i, bueno, doncs són cases de fusta on la gent que treballa al camp la canya de sucre i viuen allà. És com si diguessin aquí les antigues colònies, aquí, no? La gent vivia i tot el del voltant són plantacions de canya de sucre.
Ara parlem del present, estem fent campanya en l'actualitat de vacunació en col·laboració amb l'Hospital de Guaymate.
Sí.
Com funciona aquesta col·laboració? Suposo que vosaltres poseu la vacuna i ells s'encarreguen de posar-la.
Nosaltres el que estem fent ara mateix és el tema de la vacunació, i el que tenim és en un company de l'associació, el Guillermo, que és d'aquí de Sant Cugat, i ell el que està fent és com si haguéssim posant tota la base i tota l'estructura perquè es faci un bon programa de vacunació. Això què vol dir? Que tinguin un cens, un bon cens, que sigui un cens que es pugui actualitzar, que hi hagi gent preparada perquè aquest cens, quan es comenci, es pugui anar actualitzant i no es perdi. Perquè, clar, si tu fas un cens de 27.000 persones i no el tens al dia, l'any vinent, quan tornis a vacunar, poder hi ha un batell que ha canviat de zona, que l'han tirat a terra i l'han fotut més enllà. Poder hi ha gent que ja no està a Dominicana perquè ja ha acabat de treballar la canya de sucre i poder han marxat o estar en una altra zona, no estan a la Romana. Llavors, aquestes xifres ballen. Llavors, el cens ha d'estar molt, molt actualitzat. I és necessari tenir gent preparada per això. És necessari formar gent perquè vagi a fer el mapeig, a fer un rastreig de les zones on s'han de vacunar, I gent que vagi a vacunar i que continua amb aquesta feina.
I quines són les vacunes necessàries, doncs, que per nosaltres serien bàsiques i allà?
Doncs aquestes vacunes bàsiques, la varicela, les vacunes que et posen quan tu neixes, bueno, no són gaire diferents. Poder hi ha alguna vacuna que és diferent perquè la zona és tropical i poder n'hi ha d'altres malalties que ja es poden agafar i que aquí no en trobes, però més o menys són les mateixes.
Tornem a Sant Cugat, vosaltres esteu dins de la xarxa solidària. L'altre dia vau estrenar el primer dia, la primera festa de la cooperació. Com va anar pel que fa individualment 180 graus?
Home, nosaltres Sí, vam estar l'any passat a la Festa de la Tardor i ara al Muntai Coopera. Per nosaltres és molt engrescador perquè pues, la nostra seu social està aquí a Sant Cugat i bueno, nosaltres creiem que és molt necessari doncs, fer coses amb la xarxa solidària per enfortir una mica i per crear doncs això, per crear xarxa i sobretot per donar-nos a conèixer, que és el fet de donar-te a conèixer és que la gent et conegui i que si et poden ajudar econòmicament per fer la feina que tu fas, doncs molt millor.
Per cert, si algú vol col·laborar, què ha de fer?
Doncs a la nostra pàgina web hi tenim els números de compte en els quals pot fer, si ho desitja, un ingrés per ajudar-nos. I nosaltres, com siguéssim, tenim dos números de compte, que és un número de compte és per destinar diners que van directament als projectes que fem, i un altre número de compte és a nivell estructural. Per exemple, trucades, folis, aquest tipus de material.
www.180grados.info, allà poden trobar totes les dades de contacte per saber una miqueta més d'aquesta entitat amb seu a Sant Cugat i si més no, col·laborar. Moltes gràcies, César Serrano, per venir.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar allò que fem.